Les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Cada dissabte a les 10 de la nit, Música sense fronteres a Cosmos. L'especialista Rafael Dos Santos selecciona els millors artistes i sons d'arreu del món i ens convida a gaudir d'un univers musical màgic. Músiques del món, cada dissabte a les 10 de la nit a Cosmos, a Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més de dimecres estem amb vosaltres.
Sí, i sabem que ens esteu escoltant. Hola, Sílvia, Maria, Miquel. En clau de fraternitat volem compartir amb tots vosaltres mitja horeta amb entrevistes, testimonis, reflexions i aquella goteta de la paraula de Déu comentada.
Ara ja fa un parell de setmanes, més o menys, que hem començat la primavera, segons el calendari. I, en canvi, hem passat dies que semblaven més d'hivern que de primavera.
Doncs és veritat, i sembla que tot això estigui una mica trasbalsat. I sovint diem, ah, això és cosa del canvi climàtic. Doncs bé, doncs avui podrem aclarir-nos una mica més les idees al respecte gràcies al nostre convidat.
Doncs vinga, anem per feina i comencem ja el programa.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Avui tenim amb nosaltres els estudis de Ràdio Estel a mossèn Francesc Nicolau, a qui volem saludar de seguida. Molt bona nit, mossèn
Francesc. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit i gràcies per estar avui amb nosaltres. Mossèn Francesc Nicolau és sacerdot, ja li estic dient mossèn, és també matemàtic, professor universitari, divulgador científic, especialitzat en astronomia, escriu cada setmana Catalunya Cristiana, és col·laborador d'aquesta casa en un sentit ampli, i escriu temes de divulgació científica.
I a més també ha escrit més de 20 llibres sobre física, astronomia, evolucionisme, geologia. Sabem que és subdirector del Museu de Geologia del Seminari de Barcelona. També ha escrit llibres sobre biologia, filosofia, matemàtiques, església, ciència i fe, biografies... En fi, és tan ampli el seu currículum que gairebé no sabem per on començar a preguntar-li. Però per sintetitzar, ens limitarem només a dos àmbits dels seus coneixements, tot i que no seran més que pinzellades. Comencem, doncs.
Doncs hem introduït el tema del canvi climàtic, no?
Molt bé, molt bé.
Però ens agradaria que vostè, com a expert, ens definís això una mica. Què és el canvi climàtic global?
El canvi climàtic global consisteix simplement en un escalfament del planeta. La temperatura mitjana està augmentant. Si em pregunteu de què ve el canvi climàtic,
això.
Mira, de vegades hi ha hagut canvis climàtics en el planeta Terra motivats per causes naturals. Si ara repasséssim qualsevol llibre una mica ampli de geologia, trobaríem que hi ha hagut uns períodes que s'han anomenat les glaciacions, que el canvi ha estat al revés del que sembla que s'està preparant ara. Perquè era un descens de temperatures. Les causes eren purament astronòmiques. El Sol no és una màquina, diríem, totalment uniforme, té temporades, i això pot passar, i ha passat. En l'era quaternària hi ha hagut 4 glaciacions. I ara, inclús, els geòlegs diuen que estem en un període interglaciar, perquè, esclar, s'hi ha hagut 4, almenys 4, hi ha hagut 3 períodes, i el que estem després del quart, perquè, i diuen, pot haver encara una altra glaciació, si és més... Però, esclar, aquests canvis venen purament per causes astronòmiques del funcionament del Sol. I en canvi ara? I és molt... Vaja, es veu molt segur. Mireu, per dir com és el canvi climàtic ara, inclús, us ho puc dir amb les paraules del Papa, perquè em va agradar molt, en el número 23 de la seva encíclica, diu: hi ha un consens científic molt consistent que indica que ens trobem davant d'un preocupant escalfament del sistema climàtic. En les darreres dècades, aquest escalfament ha estat acompanyat del constant creixement del nivell del mar i, a més, és difícil no relacionar-lo amb l'augment d'esdeveniments meteorològics extrems, més enllà del fet que no pugui atribuir-se una causa científicament determinable a cada fenomen particular. La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d'estils de vida, de producció i de consum per combatre aquest escalfament, o almenys les causes humanes que el produeixen o accentuen. Aquí m'agrada molt que el Papa fa notar que el canvi climàtic, la majoria, ho acaba de dir ell, doncs veu, dels científics, veu que és produït per l'home. Però potser no únicament, com que potser, ell subratlla aquest potser, diu, per combatre aquest escalfament, almenys combatre les causes humanes que l'accentuen o produeixen. Per què? Perquè pot ser que també hi hagi una causa purament natural. És veritat que hi ha factors, però com el vulcanisme, però nombrosos estudis científics assenyalen, nombrosos estudis científics assenyalen que la major part de l'escalfament global de les últimes dècades es deu a la gran concentració de gasos d'efecte hivernacle. Què passa? Que l'anhídrid carbònic, el metà, els òxids de nitrogen, etc., que hi ha en l'atmosfera, a causa de l'activitat humana, sobretot a causa de l'activitat humana, fan que, en concentrar-se a dalt a l'atmosfera, impedeixen que la calor dels raigs solars reflectits per la Terra es dispersin a l'espai. I, per tant, mantenen l'escalfor. Tots notem que quan està a núvol no es refreda tant la Terra. De moment, com que el Sol no l'ha escalfat, el trobem una mica més freda. Però després continua la mateixa temperatura. Per què? Perquè no es refreda els núvols. Tal. Doncs també l'anhídrid carbònic, el metà, aquests fan un efecte semblant. I en concentrar-se en l'atmosfera impedeixen això, que els raigs solars reflectits per la Terra, tornin cap a l'espai. I per això es veu potenciat especialment pel patró de desenvolupament basat en què? En el que fan els homes de l'ús intensiu de combustibles fòssils.
Sí.
I això és un punt que s'hauria de plantejar. Però també hi ha una altra cosa: la desforestació per l'agricultura. Molts boscos que s'han perdut, que assimilaven com un aliment l'anhídrid carbònic, ara no en tenen, hi ha boscos, i per tant aquest anhídrid carbònic no és assimilat per aquestes forestes, i ens trobem que també influeix això.
Per tant, hi ha unes causes al llarg de la història, naturals, de la natura, podríem dir, que han influït en els canvis de clima, etc., al llarg de la història.
Sí,
però
sí.
Actualment, a més de que puguin haver aquests factors de la naturalesa, hi ha la intervenció humana, sigui per el consum abusiu, per exemple, de combustible, sigui aquesta de la deforestació,
etc. Tot el que faci créixer el nombre d'aquests gasos en l'atmosfera, sobretot en l'esfera superior que queda, que fa que no es refredi tant la Terra.
Sí.
I també es parla molt del deteriorament de la capa d'ozó, no?
Ah, sí, això és un altre punt.
A l'Antàrtida, sobretot, sempre hi ha un gran forat.
Sí, no? El gran forat d'ozó. Precisament això del forat d'ozó en parlava potser fa 3 setmanes, 2 o 3 setmanes a Catalunya Cristiana, jo mateix em vaig fer un articlet. Sí, perquè és veritat, és preocupant també que el forat d'ozó, doncs, aquest any, sobretot, està més, més forat que mai, perquè es fa i es desfà, però aquest any ha arribat molt, molt acusat.
I aquesta... s'ha parlat de la creixement del nivell del mar, no?, per aquest escalfor del planeta. Això afecta... Com pot afectar a la biodiversitat marina? O sigui, mica ens quedarem sense sardines a la Mediterrània o què passarà?
Bé, evidentment que el canvi climàtic afecta més la terra que el mar. Però també els oceans experimentaran uns canvis, evident. Hi haurà migracions d'espècies marines i probablement extinció d'algunes d'aquestes espècies i també desequilibris. Ara, concretar si tindrem o no tindrem sardines, això no us ho puc dir. Les sardines, em sembla que són dels peixos bastant resistents, per això em sembla que no les perdrem, em sembla que no.
També seria interessant saber des de quan ens hem interessat seriosament pel canvi climàtic, no? Perquè no ara sí, ara se'n parla força, no? Però no sempre se n'ha parlat. Quan ha començat realment aquesta pertorbació de l'atmosfera? A partir de la Revolució Industrial, possiblement, o després, no?
Bé, l'investigació dona que la cosa va començar amb la Revolució Industrial, és veritat. Però adonar-se'n de debò,
això,
jo diria que encara no ha començat. Què dius ara? Sí, per què? Si preguntes a la gent del carrer quin tant pensen et dirà que està preocupat pel canvi climàtic? Potser no arribaria ni un 10%, no he fet l'estadística, em sembla que arribaria molt poc. Ara, per part dels experts en meteorologia, potser fa, no ho puc precisar, però potser ja fa uns 40 anys que van començar a mostrar alguna preocupació. Clar, han vist que d'ençà de la Revolució Industrial del segle XIX, doncs hi ha hagut cada vegada més la contaminació atmosfèrica i la cosa de que sembla que els gels de l'Àrtic comencen a baixar, i això doncs ha començat a... Ara, fer-ho conèixer la gent ha estat molt, molt lentament. Avui dia, els que són una mica cultes, tots ja estan en el cas, de que hi ha aquesta contaminació que provoca el canvi climàtic. De fet, avui dia, en certs punts, per exemple, en els pols, doncs es nota molt. Ara, en altres punts, per exemple, el nostre país, encara que avui puguem dir que hem tingut un hivern molt estrany, que també és degut en part al canvi climàtic, però la realitat en els nostres països encara no arriba ni a 1 grau la mitjana que ha crescut, mentre que en altres regions la mitjana d'haver augmentat la temperatura arriba a quasi 3 graus, en alguns punts, però el nostre país no arriba ni a 1 grau, un 0,80 i tant, em sembla que era l'última estadística que vaig veure. Però la cosa, encara que sigui tan poc, sí que s'ha notat ja en l'augment dels nivells dels oceans. El Mediterrani, com que és bastant redigís, s'ha notat molt poc, però els oceans, per exemple, les costes del Pacífic, en alguns punts ja arriben a alguns metres
la diferència d'alçada del nivell del mar.
Des de mitjans del segle XIX fins ara.
Sí, per posar-hi remei, bueno, hi haurà moltes activitats possibles, però últimament, si no recordo malament, es va fer la cimera de París, no? Fa temps la de Kyoto, no?
Sí.
I es van prendre algunes mesures, alguns acords importants?
Sí, exacte. Els governs han trigat a fer-se càrrec del que deien els científics, però la cosa de Kyoto va ser el 2005 i només hi van comparèixer 37 països. I van quedar només en paraules de bons propòsits, sense cap acord. Després hi va haver el de Brussel·les el 1915.
També.
Aquest és més important. Aquest ja va ser per
afinar una mica més, no?
I aquí van entrar 195 països. 195. Ara, la qüestió és si tots van firmar els acords amb ganes de complir-los del tot. Perquè, he llegit, que alguns diuen sí, em sembla que serà paper mullat perquè molts països no han fet gairebé res. Els països que més haurien de preocupar-se de fer-hi alguna cosa són Xina i Estats Units, perquè en realitat són els que contaminen més. A la Xina, amb el creixement tan ràpid que ha tingut la indústria, ara contamina d'una manera enorme.
Clar. Sí.
I els Estats Units ja des de fa més anys. I l'Obama d'Estats Units sembla que sí que fa una mica d'esforç, però no massa decidit. I a Xina em sembla que en prou feina se n'han adonat. I això doncs fa patir una mica, i tant que sí. Ara, l'acord que van fer, si deixeu acabar de dir,
és
que a veure si aconseguim que el canvi climàtic no arribi als 2 graus de promig de mitjana abans del 2100.
Oh.
O sigui que d'aquí 85 anys, oi?
Sí.
O 84.
84, sí.
Doncs a veure si aquest segle, abans d'acabar el segle, podem arribar que no passi de 2 graus. El que haurien d'haver acordat és que no passi ni d'un grau, si
pogués ser. Clar, és ara, un mínim una mica ampli.
Una mica ampli, o sigui que no van ser massa decidits. Ara, almenys això que ho compleixin. Punt.
Doncs, mossèn, ja anem acabant el nostre temps d'entrevista, però reprenent el tema de la Laudato Si, l'encíclica del Papa, no?
Sí.
Quan ell ens crida a una conversió ecològica,
sí, senyor.
No? Això vol dir que hem d'apostar per un altre estil de vida? Què ens podria dir breument així?
Evidentment
per la
sí.
nostra vida
Mira,
quotidiana.
Quan diu energia ecològica es refereix a que tinguem en compte globalment tot el conjunt de factors que afecten la natura. Per tant, que tinguem en compte mantenir els equilibris, en reaccionar davant dels canvis, seguir els processos, tot el que ara s'hi desenvolupa, en respecte als quals s'han de regular, quines coses haurem de regular? El treball agrícola, l'ús de les noves tecnologies, el dret a l'aigua, que és un punt que aquí no ens afecta tant, però altres països sí, la pèrdua de la biodiversitat, de les espècies que desapareixen, la superpoblació, també cal tenir-la en compte, la sostenibilitat del desenvolupament que s'està fent en certs països molt ràpid, etc.
Doncs, moltes gràcies, mossèn Francesc, per aquesta intensa explicació del canvi climàtic i apropament inicial a l'encíclica. I segurament en altres ocasions mirarem de convidar-lo perquè hi ha tot un bagatge aquí, un pou de saviesa.
Dóna molt de sí el tema, eh?
Que hem d'aprofitar.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, doncs, jo em pensava que encara estàvem a la meitat. Tenia més coses per dir. Gràcies a vosaltres.
Doncs farem una segona cita. Bona nit.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
La paraula de vida, ja ho sabeu, és un comentari, una frase de l'escriptura fet per Chiara Lubich que ens pot ajudar a encarnar-la a la nostra vida. Aquesta nit us proposem una cita de l'Evangeli de Mateu que ella va comentar l'any 1984.
Si en el moment de presentar la teva ofrena a l'altar, allí et recordes que el teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.
Aquesta és una d'aquelles paraules de Jesús que, ben enteses, poden provocar en nosaltres una autèntica revolució. I si fossin viscudes per totes les persones del món, la pau estaria assegurada per sempre. L'ofrena del sacrifici, per la realitat del temps de Jesús, com per altra part la participació a la missa per al cristià d'avui, representa el moment més important, l'expressió més elevada de la seva relació amb Déu. Doncs bé, si mentre estàs oferint el teu sacrifici, te'n recordes que hi ha alguna desavinença entre el teu proisme i tu, interromp el teu sacrifici i vens abans a reconciliar-te amb el teu proisme. De fet, l'ofrena del sacrifici, i per a nosaltres cristians la participació en la missa, correria el risc de ser un acte buit de contingut si estiguéssim en desacord amb els nostres germans. El primer sacrifici que Déu espera de nosaltres és que ens esforcem per estar en harmonia amb tothom.
Deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà.
Jesús afirma que nosaltres hem de prendre sempre la iniciativa per tal que la bona harmonia sigui constant, perquè es mantingui la comunitat i la comunió fraterna. I porta així el manament de l'amor al purisme fins a la seva arrel més profunda. Per a ell, El mateix fet de romandre indiferent davant la desavinença amb els proïsmes, tot i que no fóssim nosaltres els responsables, sinó els altres, és ja un motiu per no ser ben acceptats per Déu, per ser rebutjats per ell.
Deixa allí mateix, davant l'altar, la teva ofrena i vés primer a fer les paus amb el teu germà.
Com posar en pràctica aquesta paraula? Haurem d'intentar no ser superficials en les relacions. Mirarem d'eliminar també la simple indiferència o qualsevol manca de benvolença i tota actitud de superioritat, de desinterès vers qualsevol persona. Mirarem de reparar un acte d'impaciència, demanant disculpes o amb un gest d'amistat. I si de vegades això sembla que no sigui possible, el que compta és el canvi radical de la nostra actitud interior, que sigui d'acollida total, plena, d'acceptació completa de l'altre, de misericòrdia sense límits, de perdó, de compartir, d'atenció a les seves necessitats. Si ho fem així, arribarem a aquella unió amb ell que és la nostra felicitat present i futura.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat. Paraula feta vida.
Ens ha arribat un testimoni molt i molt especial d'una senyora de Granada. No cal afegir-hi comentaris. Ho explica tot ella. Ens ho pot llegir, Amparo?
Sí, diu. Mi historia es dramática. Ocurrió hace 2 años. Mi padre fue atropellado cuando cruzaba por un paso de peatones y, como consecuencia, murió. Desde entonces esperábamos que el responsable se pusiera en contacto con mi familia para, al menos, mostrar su respeto, darnos el pésame y, si fue sin querer, decirlo y pedirnos perdón. En los 2 años siguientes ese momento nunca llegó. A mis hermanos y a mí nuestros padres nos educaron a pedir perdón y a perdonar. Por eso no podíamos entender que esa persona no lo hiciera. El no hacerlo contribuyó a que en nosotros creciera un sentimiento de rencor, de ira y de desprecio hacia esa persona, que parecía no tener conciencia, remordimientos ni sentimiento de culpa. Siguiendo el curso de la justicia, llegó el juicio. Mis hermanos y yo quisimos personarnos en la causa porque necesitábamos ponerle cara a esa persona que parecía no tener corazón. El día del juicio, con toda la tensión y los nervios y la preocupación que conlleva el momento, esa persona quiso hablar con nosotros. En un primer momento yo no quería. ¿Ahora? ¿Para qué? ¿Después de 2 años? Demasiado tiempo, me parecía. Mi hermano pequeño dijo: yo sí quiero que me explique por qué no ha venido antes ni se ha puesto en contacto con nosotros. ¿Por qué no pidió perdón? En ese momento me di cuenta de que tenía razón. Nos hacía falta saberlo. En privado nos reunieron a los 3 hermanos con él. El hombre que se nos acercó parecía abatido, hundido, los ojos hinchados, la mirada triste, a punto de echarse a llorar. Sus hombros parecían llevar una gran carga de culpa. Se dirigió a nosotros pidiendo perdón, diciendo: no lo vi, fue sin querer, fue un accidente, lo siento, perdonadme. Su actitud y su forma de dirigirse a nosotros nos ablandó el corazón. ¿Por qué no ha venido antes?, preguntamos. Me aconsejaron que no lo hiciera, todo el mundo, abogados, seguros, policía, familiares y amigos, pero yo quise hacerlo desde el principio, nos contestó. Usted es adulto, debería haber decidido por sí mismo, le replicamos. Sí, es cierto, tenía que haberle hecho caso a mi corazón y haberlo hecho antes, admitió. Pues sí, nosotros necesitábamos que lo hiciera, confesamos. Por lo visto, el hombre todo este tiempo lo había pasado fatal. Había necesitado ayuda profesional para vivir con ese sentimiento de culpa. Y después de saber que mi padre había muerto tras el accidente del que era responsable, quería morirse. Le perdono, le dijo mi hermano mayor estrechándole la mano. Yo también, dijo el pequeño. Y yo también le perdono, por supuesto, le dije yo. En ese momento me di cuenta de la falta que me hacía decir eso. Después de pronunciar esas palabras me sentí mejor. Los sentimientos negativos se esfumaron. Paz, eso fue lo que me llenó de inmediato, una gran y plácida paz. Fuimos capaces de ponernos en su lugar y de entender cómo se había podido sentir él durante todo ese tiempo. Lo último que le dijimos fue que a nosotros ese perdón nos había servido enormemente. Solo esperábamos que a él, el nuestro, también le aliviara su gran sentimiento de culpa, que fuera capaz de ir soltando esa carga poco a poco. Qué gran enseñanza la de mis padres. Pide perdón y perdona siempre. Solo así hemos podido cerrar esta etapa y avanzar, aliviando la conciencia y el corazón. Ahora nos toca a todos seguir viviendo.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Ara sí. Ara ja estem arribant al final del nostre programa i és l'hora dels agraïments.
Heu sentit les veus del Lluís Antoñana
i d'Amparo Gómez. El nostre tècnic de so ha estat el José Matoses i la Maria Jesús Dorca està tuitejant des del nostre compte @claufraternitat.
I ara us deixem amb la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Bona nit i fins la setmana vinent.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
L'arcabisbe emèrit de Ciutat del Cabo, Monsenyor Desmond Tutu, va fer una observació referent al canvi climàtic que em sembla que és molt interessant i que no ens hauria de passar per alt. Deia que és molt diferent l'adaptació al canvi climàtic del món ric que la del món pobre. En el món ric, quan fa molta calor, posem l'aire condicionat. Quan fa fred, posem la calefacció. Quan hi ha sequera, fem portar l'aigua d'allà on calgui. Els ciutadans del món ric estem realment molt protegits davant de les inclemències del temps. En canvi, el món pobre pateix d'una forma molt més dramàtica les conseqüències del canvi climàtic. Quan hi ha sequera, l'agricultura de subsistència es transforma en fam. Podríem dir que el món pobre es veu perjudicat per un problema que no l'ha creat ell, sinó que l'ha creat el món ric. Dit així, en Desmond Tutu diu, sembla que estem fent demagògia barata, perquè ben mirat no ens acabem de creure seriosament la gravetat del problema. Donem el mateix valor a les observacions de la comunitat científica que l'opinió d'aquests escèptics que diuen que tot això és un muntatge quan en realitat aquests que ho diuen estan finançats per grups que tenen interessos creats com poden ser les grans petroquímiques. El nostre ambient potencia sempre en primer lloc pensar en nosaltres mateixos i pensem en els altres en funció nostra, en funció del profit que podem treure dels altres. Aquest sistema de vida ens ha portat a no ser conscients que tots formem una única família humana i una única casa comuna, que és el nostre planeta Terra. Dit això, ens podem preguntar si és possible convèncer la gent del món ric de la necessitat d'un canvi en l'estil de vida. Aquest canvi no serà fàcil, perquè tota la societat s'ha convertit en una mena de gran supermercat que ens fa creure que necessitem moltes més coses de les que en realitat necessitem. I aquí ens podríem formular una segona pregunta. No serà aquest consumisme esbojarrat una de les causes del canvi climàtic? A primera vista sembla no tenir res a veure, però no és així, perquè per consumir cal produir. Per produir cal consumir energia i també consumir molt innecessàriament mobilitat. Cada vegada que enlairem un avió, cremem tonelades de querosè que representen un abocament constant de nitrit carbònic a l'atmosfera. Creiem que una de les tasques més importants del moment actual és la de posar en marxa una sana pedagogia del desig. No volem dir eliminar el desig. El desig sempre és una força motora. El que cal veure és que cap a quin lloc ens impulsa aquesta força. I aquí està la gran disjuntiva. El camí de voler tenir cada vegada més o el camí de voler una distribució més justa i humana dels béns. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.